104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Estás escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si es un miércoles a las 11 de la noche, habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también aquí en Valencia. Puede que estés por el sur escuchando este programa que acaba de comenzar. Y eso es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y, como siempre decimos, amiga de aquella ciudad, Granada. Y como cada vez que podemos, suele ser frecuente que cada dos semanas acaba de comenzar este programa que no tiene nombre y, como solemos decir, sí tiene una pretensión que hoy no vamos a poder cumplir, la de armonizar las luchas sociales con la buena música en directo, porque el grupo que iba a venir hoy pues no va a poder venir. Así que solamente nos quedaremos con el ladrillo, con la parte más política o social, que se decía en los viejos tiempos. Pero bueno, no os preocupéis porque intentaremos oxigenarlo, suavizarlo con audios y con música. Bien, y el programa de hoy, ¿de qué va a ir? ¿De qué se va a hablar aquí? Pues en directo, nada, porque hicimos ayer los deberes. Tuvimos un almuerzo con Sergi Tarín, periodista y compañero de aquí del barrio del Cabañal. Trabaja en estos momentos para la Veu del País Valencià y también para Infolibre, en concreto con el trabajo que desde hace unos meses, desde enero, le habían encargado, que era hacerle un seguimiento muy, muy de cerca al caso Blasco. Don Rafael Blasco es conseller de solidaridad y ciudadanía. ¿Cómo cuesta asociarle estas palabras a este señor? Pues el señor Rafael, que junto a su socio Tauroni malversaron caudales públicos, en concreto 1,6 millones que se concedieron a la Fundación Cultural de Estudios Sociales, CIES, para que gestionaran no se sabe bien qué, o hicieran no se sabe bien qué, en Latinoamérica, en concreto en Nicaragua, a la que de esta millonada solamente llegaron 43.000 euros. Bien, la resolución del Tribunal Superior de Justicia aquí en la ciudad de Valencia pues tuvo lugar hace unos días y a Rafael Blasco se le condenó a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación de caudales públicos, como decíamos. Como no, el caso pues está recurrido al Tribunal Supremo. Y bueno, de momento don Rafael y sus secuaces han evitado entrar en prisión abonando una pingüe cantidad de euros. En concreto, Rafael Blasco ha ingresado ayer 200.000 euros. Bueno, sin embargo, su socio Tauroni lleva ya unos cuantos años en la cárcel. Parece ser que había riesgo de que este señor se fugara. Bien, y como os contaba, los deberes los hicimos ayer, o sea que no hay por qué hacerlos doblemente hoy, así que voy a hacer lo que más me gusta en la radio, que es callarme, y vamos a escuchar esa entrevista o esa charla que manteníamos con Serchi Tarín, en la que nos va a contar, va a desilvanarnos en todo este caso. Nos hablará del personaje de Rafael Blasco, de su socio. Estas cosas, como escucharéis, no se pueden hacer solo y había toda una trama, había un montón de gente implicada. Bueno, os dejamos con Serchi Tarín y bueno, prestar atención. Hemos partido esta conversación en tres trozos de unos 14 minutos, entre los que iremos intercalando audios y música para que no resulte muy pesado este culebrón. Bueno, vamos a escucharlo. Bien, nos encontramos con Serchi Tarín, periodista, una persona que ha estado desde enero, si no me equivoco, siguiendo el caso, vamos a llamarle Blasco, porque aunque su verdadero nombre es Cooperación, ¿no? Yo al menos pienso que al final se pervierten los conceptos, ¿no? A base de utilizar más las palabras, ¿no? Ha estado cubriendo este tema para medios de comunicación como Infolibre y La Veu del País Valencià. Si vos comencem per el final, ¿no? Fanorres, o sea, ir mateix, ni hagué la darrera notícia,
ni hagué una vista, petició de les acusacions per a demanar mesures cautelars per als condemnats, no? En vista de possibles situacions, hipotètiques situacions de fugida, no? Dels principals condemnats com Blasco, la seva secretària Tina San Juan. El fiscal em va demanar, en concret, presentar-nos en el cas de Blasco, que és el personatge una mica que exemplaritza, no? tot allò que anem a contar en esta estona. El fiscal li va demanar 2 milions d'euros, o sigui, va demanar presó per a Blasco, que podia ser eludible amb l'abonament de 2 milions d'euros. També l'obligació de presentar-se a diari en els jutjats i la retirada del passaport. Finalment, el que va acordar ahir la jutgessa, a proposta de les parts de les acusacions, va ser imposar una fiança de 200.000 euros a Rafael Blasco, a abonar en 2 dies, és a dir, de termini fins este dijous, i després l'obligació de presentar-se setmanalment, no a diari, com demanava el fiscal anticorrupció, per exemple, i si la retirada efectivament del passaport a ella, la resta d'acusats.
Todo esto parece, bueno, hemos empezado un poco al revés. Viene a consecuencia de que también, ¿no?, la semana pasada Tribunal Superior de Justicia dictará pues una condena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para el exconseller de Solidaridad, ¿no?, Rafael Blasco, bueno, y también para un grupo más de gente colaboradora, ¿no?, y socios, porque como veremos, iremos viendo, ¿no?, a lo largo de las charlas que vamos a ir manteniendo, este tipo de delitos no se pueden hacer solo, ¿no?, se necesita toda una trama. En concreto, por lo que se le condena era por malversación de caudales públicos, ¿no?
Sí, así diguem que la cúspide de toda esta trama es efectivamente Rafael Blasco, que era conseller de Solidaritat en aquells anys, del 2007 al 2011. I després hi ha un empresari que és el que està a presó, que és Augusto Tauroni, que és una persona molt propera, que s'ha demostrat que és una persona molt propera des de fa molts anys a Rafael Blasco a nivell personal. És una persona que està molt relacionada amb la seva família, els dos són de la mateixa localitat d'Alcira, i Augusto Tauroni ha treballat pràcticament en totes les conselleries en les que Blasco ha desenvolupat el càrrec de conseller durant la seva època en el Partit Popular, és a dir, des de 1999. Això seria un poc la cúspide. Després, la resta de condemnats són fonamentalment l'organigrama administratiu amb més poder dins de la conselleria, que estaven immediatament sota les ordres de Rafael Blasco. Per exemple, està la seva subsecretària, que és Tina San Juan, està el subsecretari de Cooperació, que és Alexander Català, l'excap d'àrea de Solidaritat, que és Marc Llinares, i després, per exemple, també el director general de Cooperació, Josep Maria Felip, que és una persona que també està molt relacionada amb Blasco des de fa molts anys. Fins i tot van compartir militància durant el tardofranquisme durant la transició en el FRAP, grup armat antifeixista. Després, per exemple, també estan condemnats el seu cap de gabinet, Xavier Llopis, i finalment els dos testaferros, podríem dir-ho així, les dues persones que estaven al comandament de la fundació de fundació cultural i d'estudis socials, la fundació CIES, que és la que va actuar com a submarí, no?, dins de la conselleria per a aconseguir una de les convocatòries de subvencions a projectes de cooperació internacional molt ben dotada, en 1,6 milions. Esta és l'empresa que va demanar la subvenció, esta és l'empresa que va canalitzar la compra dels pisos, però també una part d'aixòs diners, dels 1,6 milions, aniran a parar a les empreses d'Augusto Tauroni, i suposadament, perquè això no ha pogut acreditar la instrucció ni la sentència final del Tribunal Superior de Justícia, suposadament ahí és on Blasco hauria rebut també diners, però és una cosa que no s'ha pogut contrastar d'una manera fidedigna. Sí que se l'ha pogut provar que Blasco va malversar cabals públics, que va falsejar documents oficials i que va prevaricar, en el sentit que ell tenia un poder absolut sobre la conselleria i el va exercir en benefici de terceres persones, però no s'ha pogut demostrar que aquestes terceres persones l'haguen subornat, és a dir, que haguera obtingut un guany econòmic.
En concret, no, la fiscalia, l'acusació era fraude de subvenció, prevaricació, cohecho, tráfico de influències, malversació de caudales públics i falsedat documental. Al final de todo esto, de momento, porque quedan, por lo que comentaba, me comentabas el otro día, algunas cosas pendientes, estos 8 años de prisión y 20 de inhabilitación es por el tema de la malversación de caudales, que lo podíamos resumir en la concesión de 1,6 millones, ¿no?, a la Fundación Cultural de Estudios Sociales, ¿no?, CIES, de la cual esta cantidad de dinero solo llegan 43.000 euros a su destino, ¿no?, que era como la construcción de unos pozos ahí en Nicaragua, ¿no? Podríamos hablar un poco del personaje, ¿no?, porque y a mí siempre que hemos hablado de estos temas de corrupción valenciana, me sugiere el tema de los sainetes, ¿no?, esta parte caricaturesca, ¿no?, por cómo son, cómo actúan, incluso a veces hasta cómo visten, ¿no?, o cómo físicamente, ¿no? Creo que el caso valenciano tiene ese rasgo diferencial. Entonces sí que podríamos, sin ánimo de caricaturizar, sí hacer un poco una descripción de este personaje, ¿no?, a través de su biografía política. ¿Qué te parece, Sergi?
Sí, em pareix molt, molt raonable, no?, perquè ahí, a mesura que anem avançant anem a trobar moltes claus. Clar, qui és Rafael Blasco? Rafael Blasco ho ha sigut tot, no?, en la política valenciana. És a dir, ell va passar de militar en la clandestinitat en el FRAP, després, quan arriba la democràcia, pues es puja al carro del Partit Socialista del País Valencià, del PSPB-PSOE, i ahí cal dir que Blasco és una persona preparada intel·lectualment, és una persona molt intel·ligent, és un animal polític, és a dir, això, aquestes qualitats són les que l'ha permès poder mantindre's en primera línia durant tot el temps. Hagi governat qui hagi governat. En el Partit Socialista ell arriba a ser conseller de presidència i després conseller d'obres públiques en Joan Lerma. És allà on emparenten la secretària de Lerma, que és Consol Siscar, la seva actual dona, la que ha sigut també presidenta de l'IBAM, que també donaria per a un altre programa monogràfic, no?, en totes les irregularitats que s'han comès ahir. Consol Siscar és la germana de Cipria Siscar, pràcticament la madreta de Joan Lerma. És a dir, ell se situa molt bé en aquest moment i finalment acaba sent expulsat del PSPB-PSOE perquè hi ha una sèrie d'irregularitats relacionades amb la compra de terrenys públics a Paterna, i és conseller d'obres públiques, i se li implica, se li fa judici, i resulta absolt perquè el seu advocat, Javier Boix, precisament l'advocat que també li ha defensat en este judici del cas Cooperació o del cas Blasco, com el vulguem denominar, aconsegueix que s'anulen les converses telefòniques, les gravacions telefòniques que l'inculpen. És la prova clau. En quedar fora del sumari la prova clau, doncs ell resulta absolt. En aquest moment ell es rebel·la, no?, contra tot el seu passat i jura venjança, no?, contra el partit que la posa contra les cordes, que és el Partit Socialista, i a partir d'ell tot el que farà en la seva vida serà per a perjudicar en atac al PSPB. N'hi ha un impàs que és des del 91, en què és jutjat i absolt, fins al 95, que entra en el Partit Popular de la mà de Zaplana, és a dir, que ven tots els seus coneixements de l'enemic. En aquest moment l'enemic ja és el Partit Socialista, Eduardo Zaplana, per a les seues eleccions, que guanya efectivament el 95. I si en pas de 4 anys ell fa una provatura política, que és Convergència Valenciana, que és crear un partit un poc amb una mica d'ingredients de regionalisme, del secessionisme lingüístic i de l'anticatalanisme, i un altre grapa d'ingredients de lo que seria un nacionalisme catalanista moderat, no? Però això fracassa i finalment pues, cau ja finalment en la xarxa del Partit Popular, o més aviat el Partit Popular se pot dir que cau en la seva xarxa, no? Podien ser les dos vessants. De totes maneres, del 95 al 99, en la primera legislatura, és la mà dreta de Zaplana, però no toca pressupost, no diguem-ne que no se li assigna cap conselleria, cap competència, no? A nivell de govern polític. Sí, a partir de la segona legislatura, en el 99, en què se li nomena conseller de Benestar Social, i ahir, per primera volta, apareix ja Augusto Tauroni, no?, que és una persona que coneix, ho comentàvem abans, no?, del Cira. Les dues famílies estan d'alguna manera políticament emparentades, són famílies amb molta força política, molta força econòmica a la comarca, i d'alguna manera estan condemnades, entre cometes, a entendre's, no? A Benestar Social ja n'hi ha el primer escàndol, perquè Blasco li concedeix a una empresa seua a una empresa que estava dormida i que s'activa 8 mesos abans d'esta concessió, i la concessió és el telèfon de la dona maltractada que li atorga, ha dit, sense publicitat, sense convocatòria pública, per 6,7 milions. I això, diguem-ne, que ja hi ha una primera irregularitat, això va ser un escàndol en la seva època, n'hi ha que tot un període en les Corts on el Partit Socialista i en la posició doncs va preguntar molt sobre aquesta qüestió i bueno, pues tingui el seu ressò evidentment també en les mitjans de comunicació. En l'altre, diguem-ne, moment clau en què apareixen els dos personatges elementals d'esta història, Augusto Taurón i Rafael Blasco, és en el 2006, quan Blasco és conseller de Sanitat. N'hi ha una partida també pressupostària importantíssima, que són 5 milions que se destinen a un programa informàtic per a la gestió dels els historials mèdics dels pacients, dels 5 milions de pacients valencians, no? Que n'hi ha en la sanitat pública. I ese contracte públic de 6 milions que se trosseja en diferents fragments per a evitar que n'hi hagi concurrència, convocatòria pública, i cada trosset se li atorga a una altra empresa d'Augusto Taurón, que és Dinamice, que és una empresa que després també apareixerà en el cas Blasco, no concretament pel que ha sigut condemnat, però en altres peces que encara s'estan instruint. És a dir, que ahir ja veiem que hi ha una complicitat que ve de llum. En el 2007 a Blasco se li nomena conseller de Solidaritat. És una conselleria molt xicoteta i molt tancada, no? Perquè diguem-ne que es beneficien de les subvencions una sèrie d'ONGs amb molta trajectòria històrica, molt de prestigi, i per tant ahir no és com la conselleria de Sanitat, no? N'hi ha partides pressupostàries multimilionàries i 6 milions no són res, no? Sí que ho són, però diguem-ne que dins de tot aquest oceà econòmic tan gran es dilueixen una mica. En Solidaritat els pressupostos són menors i els requisits per a obtindre les convocatòries públiques, les subvencions d'ajuda al desenvolupament són molt grans, no? I obtén, pues això el que comentàvem, no? Entitats que tenen molt de prestigi, molta trajectòria i molt d'historial. Augusto Taurón i ahir és un espai que li resulta molt difícil entrar, no?
I així no suma i sigue, no tinc tant de temps per a tot el rosari de diaris, distints periodistes, distints diaris, distintes línies editorials que han destapat que les coses en la seva conselleria no estan clares. Mire, l'altre dia, el dissabte, en les reivindicacions de la plataforma Pobresa Cero en Alacant se cridava no a la corrupció en la cooperació, i l'al·ludien a vostè, senyor Blasco. Jo no li vaig a parlar només de lo dels diaris, jo li vaig a parlar del que jo vaig veure en l'expedient que vostès em van mostrar a mi en la conselleria. Un expedient que no està gens clar, uno dels dos expedients del millor 600.000 euros, uno per valor de 800.000 euros, en el que efectivament n'hi havia factures de pisos que 4 dies abans de tancar-se l'expedient se trauen i se diu que aquests no valen. 4 dies abans de tancar-se l'expedient. I no només això, en comptes de dir-li a una fundació que entrega una factura d'un immoble per a justificar menjar i aigua en Nicaragua, dir-li, mire, vostè és que no va a tornar aquests diners, va a tornar tots els diners perquè vostè no està habilitat per fer solidaritat. Vostès el que fan és acceptar les factures de consultories per valor de 275.000 euros, que no m'ho ha contat ningú que ho ha vist jo, que està allí. Vostès després de requerir-los tornar 149.000 euros, ells aportar factures d'un tal Felipe i Mary Barreda fetes a mà, un tal Felipe de Nicaragua, fetes a mà per 182.000 euros de transporte i alojamiento a Feria Agroalimentària en Nicaragua, senyor Blasco. I jo li vaig dir al director general, escolte, vostè se creu això? Lo mateix que va dir vostè uns dies abans, no podran demostrar nada. Vostè no va dir que no hi havia res que amagar. Vostè el que va dir és que nadie podrà demostrar nada, perquè formalment està tot correcte. I totes les factures ja les han amanyat vostès.
Què vol que li conteste a vostè en això? Què vol que li conteste a vostè? Vol que hi se signe? Què és el que vol dir vostè en hi se signe quan fa vostè hi signa? Què vol dir? És dir, que vostè és una sinvergüenza que està faltant al respecte en esta càmera? És això el que vostè vol que li diga? Que li diga que vostè és una sinvergüenza que no és capaç de mantindre el respecte en esta càmera? És això el que vostè vol que li diga?
Thank you. leyes aquí las impone. Los más grandes criminales matan por sucio dinero. Y el poder es su celo. Libertad pa' volar, actividad ilegal, libertad de pensamiento, opresión subliminal.
Siempre la vida fue igual, demonios contra los que luchar, la después de levantarse.
Revolucionense, revolucionense. Ya me he cansado de cansarme, ya me aburrí de agotarme, ya me aburrí de aburrirme. Hoy solo quiero gozarte, vida que fluyes a mi paso.
Vida presente no existe fracaso, ya aunque puedes levantarse.
Revolucionense, revolucionense, revolucionense. Tengo no vale nada, lo que vale es mi caminar. ¿Pa' qué seguir abriendo puertas? Porque tú las quieres cerrar.
Amor se confunde con pena. Y apague el cigarro, me guió la tierra. Ya después de levantarse.
Revolucionense, revolucionense, revolucionense.
Mira, ya no hay duda.
Dos suspiros que circulan, que guió la estrella que me cura. Y en el camino una candela, y paso a paso la vida entera.
Paso a paso la vida entera, gente nueva en mi escalera.
Sabor, la buena mezcla,
rutina del amor sin frontera.
Bocado de voz que tú me cuentas,
poesía, dolor, amor y pena.
Madre herida, dolorida, tanta ira no se explica. Canta, llora, baila, grita. Si yo te doy, ay, ¿por qué me quitas?
Revolucionense. Dígame que entre los dos han de buscar un subterfugi, han de buscar una ONG que les faça la cobertura per a poder optar a les subvencions. I és ahí on apareix la fundació CIES, una autèntica desconeguda en el món de la cooperació, no la coneix ningú, però bueno, està inscrita en el registre de ONGs, tant valencianes com d'Espanya, i per tant pot concórrer a la convocatòria de subvencions. Una convocatòria de subvencions que és de juny del 2008 i que Blasco informa a Tauroni de que se mesos abans o de que se va convocar per a que puga armar, diguem-ne, aquesta pantalla i aquesta estructura que li permetisca poder concórrer-se a aixecar sospites. De fet, CIS és la primera que es presenta en dos projectes de cooperació relacionats en soberania alimentària, en demana 1,6 milions. Esta empresa està dirigida per Marcial López. Marcial López és un vell conegut d'Augusto Tauroni, i Augusto Tauroni el busca, i pràcticament la conversa se podria recrear, no?, ara mateix en aquest estudi, no? Bàsicament Tauroni li diu que si es presenta se va dur uns diners bastant quantiosos, però a canvi vol el 25% d'aixos 1,6 milions. Marcial López s'ho pensa, ell té la seu a Castelló i diu, bueno, doncs vaig a gastar-me els diners en tindre una molt bona seu a València, en comprar 3 pisos i un garatge. Això me costa aproximadament 1 milió d'euros, uns 500.000 van a parar a mans de Tauroni el seu 25%, la seva quota, per fer-me este favor d'avançar-me que va haver esta convocatòria i de garantir-me que dins de la conselleria vaig a tindre la cobertura per a que s'aprove la subvenció. I finalment a Nicaragua, a Totogalpa, que és la comunitat on es vol fer aquests dos projectes de sobirania alimentària, només hi arriba el 3%, que són 43.000 euros. No? Clar, diguem-ne que ahir, des de que es presenta el projecte, els dos projectes de cooperació, que sumen aquests 1,6 milions, s'obri tot un calendari de diferents aprovacions. És a dir, aquest projecte ha de passar per diferents mans per a que efectivament s'aprove i s'atorgue la subvenció. Aquest projecte, com dic, es presenta en juny, arriba a les mans dels tècnics i els tècnics ja detecten moltes irregularitats, com per exemple que un dels requisits bàsics d'esta convocatòria és que ha de concórrer en xarxa amb una altra entitat valenciana que no apareix, que ha de d'alguna manera constatar CIES o les ONGs que concorren a la convocatòria han de constatar que tenen experiència sobrada tant en el sector com en el país on el van actuar, i CIES no en té en el sector agricultura i sobirania alimentària ni a Nicaragua. No, a priori no fa res perquè no en presenta cap justificant. I això els tècnics li requereixen per a que subsani aquestes deficiències, CIES no ho fa i per tant queden arraconats, és a dir, la convocatòria, és a dir, queden fora de la convocatòria, i és ahí on entra en joc la secretària de Rafael Blasso, que és Tina San Juan, que és finalment la que després de Tauron i de Rafael Blasco la que ha sigut condemnada a més anys de presó i d'inhabilitació i a la multa més elevada. Ella, seguint ordres de Rafael Blasco, decidís, i fora de les seues competències, perquè no és tècnica amb la qualificació com per a fer la criba, decidís de motu propi enviar a l'avaluadora externa, que és un despatx d'advocats, que és la que finalment ha de decidir quins projectes són els que entren o es queden fora. És a dir, n'hi ha una primera fase, una primera criba, on els tècnics veuen si acompleixen els requisits, si no acompleixen queden fora, i si els acompleixen se traslladen a l'avaluadora externa. Com no acompleixen, es deixen fora, però esta Agustina San Juan decideix de motu propi enviar-los a l'avaluadora externa. L'avaluadora externa determina que n'hi ha irregularitats i li dona una puntuació molt baixa. Però Tina San Juan torna a moure fitxa i li demana a l'avaluadora externa un informe jurídic a favor dels informes pagat amb diners de la conselleria, és a dir, a favor dels expedients de CIES. És a dir, l'avaluadora externa es converteix d'alguna manera en jutge i part, és a dir, diu que no compleixen els requisits i al mateix temps fa un informe encarregat per la conselleria de Solidaritat on diu que sí que compleixen els requisits, no? Tot i això, en el moment en què s'han d'aprovar definitivament els expedients, que és a finals de juliol del 2008, diguem-ne que Agustina San Juan té en la seva taula un informe jurídic favorable, però uns informes tècnics desfavorables, tant dels tècnics de carrera de la conselleria com dels advocats, els professionals de l'avaluadora externa, i decideix manipular els informes en els ordinadors. Retalla paràgrafs, lleva consideracions que poguen perjudicar-los, afegeix la ONG en xarxa, en un corta i pega burdo, i tot això es presenta a la reunió final de la convocatòria de la comissió tècnica, que ha de decidir si es queden fora o dins la comissió tècnica. I tot i que Tina San Juan, gràcies al corta i pega, ha aconseguit subsanar, entre cometes, algunes de les mancances, li falta una que és elemental, que és que tot i això continua sense acreditar l'experiència en el sector i en el país el país d'actuació. I és allà on es produeixen les famoses, perquè s'han reproduït molt a través dels mitjans, la famosa reunió tensa que té, o les reunions que en eixe dia, tres o quatre reunions, que té Rafael Blasco amb els funcionaris pressionant-nos per a que aproven l'expedient de CIES i es tanque la comissió avaluadora definitiva, no? I ja s'aproven els diners i se consignen els pressupostos. Són reunions tenses perquè Blasco els combina a que s'aproven, els amenaça d'alguna manera dient-los, bueno, si els pregunta, vostès no han comès mai cap irregularitat, així el que mana sóc jo ja han d'obeir-me. A mi m'han dit que vostès eren un equip tècnic molt deficient i tot i això de confiar en vosaltres, ara vostès han de confiar en mi, hi ha una pressió ahí, però els tècnics no se deixen, no? I els tècnics diuen que fins que no s'acredite l'experiència prèvia no van a dar curs a aquestes convocatòries de CIES. Les reunions comencen pel matí i acaben a les 10 de la nit en un pacte d'ultimíssima hora on se tramita d'alguna manera l'expedient, però un dels tècnics es queda en una de les tres còpies a l'espera de que en el termini de 15 dies la Fundació CIES acredite que té aquesta experiència en el sector i en el país. Immediatament, a les 10, més o menys de la nit, acaben les reunions i a les 11 i mitja, tant Augusto Tauroni com Marcial López de CIES tenen un correu amb el següent missatge en la capçalera de requisits per a demostrar l'experiència prèvia. I se'ls envia una còpia de l'acta que té en poder Rafael Blasco, altra de les irregularitats flagrants, no?, que consta en la sentència que els condemna. A la setmana, als 10 dies, es presenten uns informes aparentment legals, regulars, on CIES acredita l'experiència prèvia en el sector i en el país, a Nicaragua, amb data de juny. Es presenten fent-los d'alguna manera servir com que s'havien traspaperat i que en el seu moment no s'havien presentat, però sí que estaven i tot això. Els escorcolls que se fan el 2012, 4 anys després, per part de la policia, i que acaben en la detenció i en l'empresonament d'Augusto Tauroni, demostraran que aquests documents se van fabricar durant aquests dies. Se van fabricar en els primers dies d'agost de 2008, és a dir, CIES mai ha treballat en el sector de la sobirania alimentària ni mai ha treballat a Nicaragua. Són informes falsos que se van fer passar per normals i que són els que van permetre que es tramitara els seus dos expedients. Expedients que tot i això es tramiten en alguns requisits, perquè lo dels pisos ho hem sabut molt després, però en un primer moment no es parlava clarament de pisos, es parlava d'una oficina tècnica a València. Això cridava molt l'atenció als tècnics i als professionals de la valedora externa, no? Perquè no entenien com en un projecte que està destinat a Nicaragua un 75% pot anar a una oficina tècnica a València. Què té a veure una oficina tècnica a València en un projecte de sobirania alimentària a Nicaragua? Però bueno. Què ocorre a partir de l'estiu del 2008, quan ja l'expedient continua progressant després de la falsificació, no?, dels informes de Nicaragua i de l'àmbit d'actuació i treball? Bueno, el primer que fa Blasco en tornar de l'estiu, al setembre de 2008, és venjar-se d'aixòs funcionaris que l'han posat contra les cordes. Diluïs, o sigui, acomiada pràcticament a tota la gent que està iniciada a comissió tècnica avaluadora, posa a uns altres funcionaris i, molt important, fitxa com a cap d'àrea una persona que va a controlar tot, que va estar en un escalafó intermig i que va tindre contacte en les de dalt i en les de baix, que és el que li interessa, no?, tindre com a ell una persona de confiança a aquest nivell, que és Marginàries, que és un dels altres que estan condemnats. Marginàries és nomenat cap d'àrea. Efectivament, ell tenia molt interès que els informes de CIES evolucionaren, que no hi haguera cap problema, que no es detectara cap irregularitat, perquè en novembre d'aquest any, el 2008, ell havia comprat el 30% d'Armed, que és una empresa d'Augusto Tauroni i que és l'empresa que factura CIES 460.000 euros. És a dir, ell tenia efectivament molt d'interès, no?, en que aixòs diners, evidentment, CIES els cobrara per endur-se la seva part també, no?, a través de la participació en l'empresa, en aquest 30% de les accions. Diguem-ne que a partir d'ahir s'inicia com una mena d'etapa més o menys distesa, on els informes segueixen el seu curs administratiu, en els tècnics, on van passant per les mans d'alguns tècnics, tot i el cel d'Agustina San Juan i de Marc Linares, i per descomptat de Rafael Blasco, que perceben les irregularitats, n'hi ha com un remor des de la conselleria, n'hi ha els rumors, l'escàndol, però és un escàndol que no transcendís, que és de portes endins. Fins que al juliol del 2008 el definitivament es tanca l'expedient. Es tanca l'expedient de manera molt irregular, perquè no s'ha la qüestió dels pisos no s'ha aconseguit normalitzar. Va passant per mans de tècnics que definitivament els han d'aprovar, detecten les irregularitats, avisen de que n'hi ha uns pisos ahí que no se pot comprar en diners de la cooperació, pisos a València. Se li demana a CIES justificants i CIES acaba aportant factures falsificades també d'intervencions a Nicaragua que mai s'han fet, i per la compra d'elements que no tenen res a veure amb el projecte, com làmpades i panells solars i coses per l'estil. És a dir, factures falses que intenten tapar el volum total de lo que és el cost dels pisos. Però tot i que aquest escàndol està de portes endins, no transcendix, se queda ahí, se tanca l'expedient, tot sembla que definitivament ha quedat ja tapat en els despatxos de la conselleria, fins que l'agost del 2010 una becària que està, diguem-ne, fent una sèrie d'exàmens en diferents projectes de cooperació, de la cooperació valenciana, elixís a l'atzar Nicaragua i va a veure que ha fet CIES a Totogalpa, no? A la frontera del departament de Madrid, a la frontera entre Honduras i Nicaragua. I constata que la gent ahir està totalment sorpresa de que la convocatòria s'haguera justificat per 1,6 milions, ahir només s'haguen arribat 43.000 euros per a fer dos posts manuals i no s'expliquen on està la resta dels diners. Alarmada, esta becària comunica a la seva tutora que n'hi ha una sèrie d'irregularitats ahir, la cosa se torna a activar dins de la conselleria, l'escàndol torna a traure el braç, no?, de baix terra, i a partir d'ahir ja serà imparable. A partir d'ahir se filtra als mitjans de comunicació i el 6 d'octubre la SER, en el seu informatiu de la nit, dona la notícia de que en diners de la cooperació valenciana s'han comprat 4 pisos. Imagina't, això li esclata en les mans a Blasco. Blasco intenta arreglar-lo, reunix a la gent de tota la seva elit administrativa de dins de la conselleria i comencen a falsificar documentació, no? Per un costat comença a falsificar documentació i d'altra banda es comença a convocar a mitjans de comunicació i a partits polítics per a que vagin a veure la documentació falsificada, no? S'envia documentació falsa a la fiscalia i documentació falsa a la sindicatura de comptes i la història es queda ahí, perquè ja definitivament en el 2011 la conselleria tanca, és a dir, el Partit Popular decideix suprimir aquesta conselleria, Blasco és nomenat síndic, portaveu del grup parlamentari i la cosa se queda ahí fins que la investigació en la fiscalia conclou en les detencions de febrer del 2012 i fins al 2013 a Blasco no se li imputa. I això és una mica la història d'esta primera peça, no?, del cas Blasco.
Vostè té un problema, senyor Blasco. Vostè té un problema. Vostè és el conseller. Sí, algú ha vingut avui a sentir-lo així, a regodejar-se dels problemes que té vostè. Perquè vostè té diversos problemes. Per què se pensa que els demés som idiotes? Vostè se creu que jo puc acceptar 275.000 euros en consultories pagades a empreses d'ací per sembrar blat i per fer pous d'aigua? Vostè se creu que jo me xucle el dit i que la gent se xucla el dit? Que s'han gastat els diners de la gent que tenia fam en enriquir-se així quatre sinvergüences amics de vostès. I això no n'hi ha dret, perquè mentre així s'estaven comprant pisos en Nicaragua, la mortalitat infantil estava pujant en una hambruna que n'hi havia. A vostè això li importa, li pareix moral que mentre els xiquets se morien de fam, el blat que tenia que aplegar no aplegava, perquè se ho gastaven en consultories. Això és indecent, això és indecent. I el govern que auspicia això és indecent. I vostès han fet una política indecent, perquè mentre la gent se moria de fam, vostès desviaven els diners. Se llenan los bolsillos con los empobrecidos. Això també dien el altre dia en la manifestació. I me sembla que tenen molta raó, senyor Blasco.
Què vol que li conteste a vostè en això? Què vol que li conteste a vostè? Què vol que li conteste a vostè en això? Què vol que li conteste a vostè? Què vol que li conteste a vostè en això? Què vol que li conteste a vostè?
La del puente de las flores y la policía en el centro. Bienvenidos a Valencia, la ciudad de los falleros, donde blaperos y peperos te robarán tu dinero. Es triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer si después de mil cagadas siguen votando al PP? Un escándalo más es, día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla, te roban el dinero para el nuevo Mestalla y tú te callas como siempre, claro, tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia. Abritamos a trocenin de todo. Pero mira qué bonita está Valencia. La señora la porte al
La cuestión es poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora. Pedimos dimisión para Alejandro Fondemora y algunos blaperos me tomarán por capullo. Yo ahorita le diría si el papá sabe lo suyo. Shh, hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios. Vayas donde vayas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Ya estén fans. Ja en tenim prou, censura el carrer, censura el canal nou. Ja estem farts, ja en tenim prou, censura el carrer, censura el canal nou.
Censura, nada de cultura, casi nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a trostenin de todo. Pero mira qué bonita está Valencia, la señora la porte al
Pues así de bonita nos están dejando la ciudad y el país esta serie de personas, por llamarles de alguna manera, no sé si alcanzan esa categoría. Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, emitiendo desde aquí, desde el barrio del Cabañal, para todo el mundo mundial. Y nada, solo apuntaros que para quienes os habéis apuntado ahora y sintonizado ahora la sintonía de Radio Malva y no sepáis mucho qué es lo que estáis escuchando, pues bueno, estamos dando un repaso, estamos enfrascados totalmente en la trama del caso Blasco. Rafael Blasco es consejero de Solidaridad y Ciudadanía, otro corrupto, malversador de caudales públicos, demostrado, juzgado y condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación. Bueno, pues ya sabéis lo que estáis escuchando. Vamos con la recta final del programa. Creo que se está diciendo todo. en esta charla guión entrevista que estamos escuchando con Sergi Tarín, periodista, que tenemos la suerte de convivir con él aquí en este barrio del Cabañal y que bueno nos está ayudando a desentrañar qué consiste, cómo se lo han montado esta gentuza para quedarse toda esa millonada de euros, ese dinero público. Vamos a escuchar ya la recta final del programa y nada, Sergi nos va a seguir contando acerca de Rafael Blasco y sus secuaces, un claro ejemplo, solamente una puntita del iceberg de cómo funciona este sistema que tenemos aquí alojados en nuestro querido país de los sueños, España.
A més, s'està investigant i s'estan instruint altres peces, perquè Blasco, abans d'anar-se'n, l'última resolució, l'última convocatòria d'ajudes a la cooperació que firma és per a una ONG, que és Esperanza Sin Fronteras, darrere de la qual està la Fundació Hemisferio, que és una fundació creada a propòsit per Augusto Tauroni per a saquejar altres projectes i altres fons i altres subvencions de la cooperació al desenvolupament, i Blasco li atorga per 4 milions la concessió de la construcció de l'hospital. Era el signe blanc, no?, de la cooperació valenciana, la construcció del gran hospital en Haití, no?, i la construcció d'aquest hospital que mai se farà i que al final aquests diners no aniran a parar a ningú, aquests 4 milions a esta ONG, a Esperanza Sin Fronteras, darrere la qual estaven les empreses d'Augusto Tauroni. No se fa perquè la conselleria finalment tanca i aquests diners es destinen a altres partides del govern valencià, però sí que acaben en mans de les empreses de Tauroni 177.000 euros de la solidaritat dels valencians que havien ser recaptats en ajuda als damnificats per Haití. Això sí que acaba en mans d'Augusto Tauroni. Aquesta és la segona peça que s'està instruint, que té una cinquantena de testimonis, d'interrogatoris, 12 imputats, i que la instrucció començarà en breu. De fet, estava pensant que començarà esta setmana, però com que n'hi ha hagut la vista esta per demanar les mesures cautelars i també perquè Blasco ha presentat la seva dimissió com a diputat del grup dels no adscrits, ara caldrà veure des de quin tribunal s'instruïix esta segona peça, perquè el no ser ja diputat no és aforat, per tant no li correspon al Tribunal Superior de Justícia, suposadament deuria ser l'Audiència de València, no?, qui el jutjarà. Queda una tercera peça que s'instruirà possiblement després d'esta segona, la de l'Hospital d'Haití, que és la de menys quantia, però probablement sigui una de les més complexes per l'estructura laberíntica de com se va organitzar. La tercera peça és la més quantiosa milionàriament parlant. La primera, recordem, 1,6 milions a CIES, esta segona 4 milions, però com finalment d'aquesta partida no se va poder assignar, estem parlant dels 177.000 milions de la solidaritat dels valencians, els damnificats d'Haití, i l'altra són 6 milions a través de diferents convocatòries a les quals es presentaren un entramat d'ONGs darrere de les quals estaven les empreses d'Augusto Tauroni per a la realització de projectes a Mauritània, Camerún, Guinea Equatorial, República Dominicana, el Perú, i se saquejaren 6 milions, diguem-ne que així és en realitat així és el gruix de del gran frau i del gran saqueig a la cooperació valenciana, i serà la més complicada d'instruir, no?, i serà la més llarga. I això té, diguem-ne que aquesta tercera peça té un punt inicial, és a dir, Blasco i Tauroni se n'adonen que en un moment donat saquejar els diners de la cooperació valenciana és molt senzill, no els cal cap empresa pantalla, cap fundació ni cap ONG com CIES. Per tant, en un moment donat prescindixen de CIES, munten la seva pròpia, que és Entre Pueblos, que després es dirà Hemisferio, i és a partir d'ahir quan Hemisferio es dedica a captar ONGs que es presenten a les convocatòries a costa, pues, això d'obtindre un benefici en unes del 25%, en altres del 75%, i creant allí un entramat, una xarxa corrupta d'ONGs on darrere està Tauroni, per descomptar, com han demostrat les converses telefòniques, els correus i el material innumerable que hi ha en el sumari i en el procés, on es comprova claríssimament que Rafael Blasco i Augusto Tauroni són els caps d'eixa trama, no? La punta més elevada d'eixa piràmide del saqueig.
Bueno, Serchi, nos lo has contado casi todo. Yo tenía aquí un montón de cosas apuntadas, pero ya las has respondido prácticamente. Realmente es una de las estrategias de las que se vale este tipo de gente. Ya no hablo solamente de Rafael Blasco, Tauroni y compañía. Es las tramas, ¿no? Esa marrullería es un lío impresionante, ¿no? Y bueno, esto que acabas de hacer, ¿no? Conseguir desentramar esa trama y a la que hay que seguirte muy muy de cerca, ¿no? Escuchándote para ir consiguiendo desilvanar y situando a cada personaje de este sainete, de esta trama, en su lugar. Este hombre, Rafael Blasco, desde que comienza en el 83, ¿no? Con Lerma, conseller de presidencia. No sé, supongo que un montón de gente, después de escucharte, pensará, yo lo pienso, ¿no? Ha pasado por un montón de consellerías, uh-huh. Ha tenido muchas oportunidades, ¿no? Para delinquir. No sé si estamos viendo una punta de un iceberg, ¿no? Ya era la gota que colmaba el vaso en esta concejalía de solidaridad y ciudadanía. ¿Quién hace la denuncia? ¿Quién inicia los trámites? ¿Quién empieza a mover todo esto para que empiece a destaparse y consiga llegar a los tribunales?
Claro, con B, Dius, eso demuestra que no todos son iguales, no todos los funcionarios callen y son cómplices, ni tampoco no todos los políticos son iguales, ¿no? Esa difamación totalmente terrorífica, ¿no? De todos los políticos son iguales. Te vinc a dir per qui fa la denuncia. La primera denuncia, la del cas CIES, la fa la diputada del Partido Socialista, Clara Tirado. Ella és la que moltes vegades fins i tot en contra del seu partit, perquè en el seu partit pues, hi ha gent que ha compartit files amb Blasco, encara que en veig dinosaures i no és fàcil, no? Però una diputada jove pues, dur una denúncia d'aquestes característiques, pues, les pressions pues, en consta que han sigut bastant grans. Ella fa la primera denúncia, el cas de CIES, i la segona, la resta, el que és l'Hospital d'Haití, la resta dels 36 milions aproximadament que podíem estar barallant de saqueig en l'altre conglomerat de la trama de ONGs i empreses corruptes, la fa la diputada de Compromís, Mireia Moyà, a la qual pues, també té el seu calvari, perquè és cert que no té eixa oposició o eixes veus que poden ser contràries des d'un partit més gran com és el PSPB, que és un partit menut, és un partit molt estigmatitzat, també Compromís, i després n'hi ha un capítol especialment nefast, n'hi ha una de les converses que s'intervenen entre Tauroni i el seu advocat, Sánchez Tejedor, on Sánchez Tejedor diu alguna cosa aixina referint-se a Mireia Moyà, diu, i esta Mireia Moyà tal, esta la violamos, no?, o qualsevol cosa, no?, que és una cosa que bastant desagradable. Compromís va interposar una queixa en el Col·legi d'Advocats que no es va acusar i que no ha tingut cap resolució, però bueno, ve dir també un poc de lo imbricats que moltes vegades també estan clients i lletrats, no? En aquest cas pues, Sánchez Tejedor parlava amb el seu client amb una naturalitat com si formara part d'aquesta mateixa trama corrupta, no? Una complicitat i un to totalment fastigós, no? Quant a aquest tipus de paraules, no? I de... No sols els polítics, els periodistes que en el seu moment van començar a denunciar, periodistes del País i fonamentalment de Levante, un bon amic que jo crec que ha fet un treball excepcional, que és Sergi Pitarch, que és el que va desvelar tot el que és la trama de cooperació, que no és la part de CIES que s'ha jutjat, sinó tota la que els següents capítols que veurem, no?, durant els pròxims mesos, probablement en els pròxims anys. Ell va ser denunciat per l'advocacia de la Generalitat en diners públics. Es va denunciar per ordre de Blasco a periodistes com ell, no?, que han sigut crítics, que van investigar i que es van jugar la cara. L'advocacia de l'Estat, que curiosament ha acabat acusant a Blasco i demanant-li també 14 anys de presó. És a dir, que aí tamén é unha intrahistoria de la chen que denuncia que estuvo al tipo e que fa lo que el que ha de fer. Pero això, no tots els polítics son iguals, no tota la premsa és igual, ni tots els periodistes estan al servei dels seus amos, afortunadament.
Las ONGs valencianas creo que también han tenido algo que decir en esto, ¿no? Se han presentado también, ¿no?, como parte de la acusación, si no me equivoco.
En un primer momento estaban personados, finalmente van caure, la coordinadora de ONGs. Per un costat està la coordinadora de ONGs, que suposa que sí que és personal en les següents peces. Qui també ha fet un treball realment assenyalable és Antonio Penedès, que ha sigut un altre dels advocats de l'acusació particular, juntament amb l'advocat de la Generalitat. Antonio Penedès és pare d'un xiquet haitià que té adoptat, i ell és advocat i va decidir personar-se com a acusació popular. També hi ha hagut un grup d'ONGs que han sigut molt beligerants i que han aportat documentació i denúncies al fiscal, entre les que destacaria, per exemple, Telier.
Bueno, el caso está recurrido al Supremo, hay un impasse ahí, confianzas que hay que pagar para no ingresar en prisión.
Un impasse més breu del que sol ser habitual, perquè s'ha de dir que la doctrina del Tribunal Suprem, quan hi ha causa en reo, és a dir, causa amb una persona que ja està en presó, com és el cas d'Augusto Tauroni, vota la llista d'espera i li dona prioritat. Per tant, un recurs que podria resoldre's en un any, pues a lo millor en mig any o fins i tot més en poden tindre la sentència ja ferma del Tribunal Suprem, que podria condemnar, ratificar els 8 anys de presó a Blasco. Blasco no hauria complit encara els 70 anys, que és l'edat un poc límit que se sol ficar en la justícia per a que el reo tinga certes prerrogatives, i per tant podem estar assistint abans de final d'any a l'entrada en presó a Blasco si es confirma aquesta sentència.
Bueno, pues que lo veamos. No sé, Sergi, què penses? ¿Lo dejamos aquí?
No, jo crec que hem fet un repàs llarg perquè així ho obliga, perquè és un cas complex. Jo intento resumir el màxim possible, però estem parlant de 4 anys de saqueig indiscriminat de la Conselleria de Solidaritat en diferents empreses, trames, ONGs, i amb un llegat, no?, amb un solatge que és tota aquesta relació delictiva, no?, que des del 99, com a mínim, que es conega, tenen o duen a les esquenes Blasco i Tauroni de manera compartida. Si ha sigut potser una explicació una mica llarga, espero que els oients no s'hagin perdut, i intentar ser el més didàctic que he pogut. És complicat, és un cas molt, molt, molt complicat, i que ha requerit i encara requerirà molts anys d'instrucció, i baixar-lo a terra a voltes és difícil.
Resumir un treball que has hecho, que has estado haciendo de más o menos unos 5 meses en 45 minutos, me parece que es todo un ejercicio de síntesis, que al menos yo te agradezco. Pues nada, Sergi, muchas gracias por compartir aquí tu tiempo conmigo y con la audiencia de Radio Malva y Radio Clara, que también escuchará esto, y por compartir tu trabajo con los medios de comunicación alternativos y con nosotros.
Pues un placer, como siempre, usas.
Bueno, gracias.
Gracias.
Santiago Bernal dice, ¿no le parece, monseñor Osoro, que la Iglesia ha sido poco beligerante con la corrupción política que afecta muy singularmente a la comunidad valenciana? Nuria Llopis, de Radio Nacional de España, dice, han condenado a Rafael Blasco a 8 años de cárcel por el caso Cooperación. ¿Qué le parece que la corrupción alcance a la solidaridad, el dinero destinado a los más pobres? Ferran Bono, del País, dice, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. ¿Se plantea a la Iglesia medidas ejemplarizantes como la excomunión de los corruptos?
Juan 23. En la apertura, San Juan 23, en la apertura del Concilio Vaticano II, en el discurso de apertura, dijo algo precioso. Y es que nos invitó a todos a que la Iglesia abriese las puertas y comenzase, y la Iglesia, él decía en ese discurso, aunque ha habido momentos en que había vivido y en severidad con respecto a diversas situaciones, era un momento en que la Iglesia tenía que asumir el atributo más bello y más hermoso de Dios, del Dios cristiano, que es la misericordia. No entremos en la dinámica del juicio. Yo quiero ser arzobispo entrando en la dinámica del amor. Y yo cambio a los demás queriéndoles. No entremos en la dinámica del juicio. No entremos en la dinámica del juicio. Yo quiero ser arzobispo entrando en la dinámica del amor. Y yo cambio a los demás queriéndoles.
Bendita música que nos ayuda a expresarnos. Creo que está todo dicho y muy bien dicho, así que no voy a añadir nada más. Damos por prácticamente terminado el programa de hoy y casi con toda seguridad que nos escucharemos dentro de 15 días y casi con toda seguridad que también habrá actuación en directo. Nos despedimos con esta canción. Todo un clásico. En fin, creo que nos ayudará, al menos a mí, siempre me ha ayudado a reflexionar. Hasta pronto. Salud.
Pensen aquí entre nosaltres, potser en rostres innocents. Vora la mare que abraçó el seu infant un sol naixent. Vora la mare que abraçó el seu infant un sol naixent. Ells són aquí entre nosaltres en la joia del carrer. A prop del llit en mor el pobre que sols és ric per dir adéu. Vora del llit en mor el pobre que sap tan ric quan diu adéu. Ells són aquí entre nosaltres, desesperats internament, desesperats en l'esperança que el seu demà arribi prest. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient, i de la mort, si és convenient.
nosaltres en la feblesa dels incerts i en la feblesa es molen dagues i en la feblesa els fem valents i en la feblesa es molen dagues i en la feblesa els fem valents. Ells són aquí entre nosaltres amb l'ignorància feta llei. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. Ells són aquí entre nosaltres, desesperats internament, desesperats en l'esperança que el seu demà arribi prest. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient. I de la mort, si és convenient. Ells són aquí entre nosaltres, però nosaltres on som? A vosaltres ho pregunto, que sou amics i que sou molts. Ells són aquí, entre nosaltres, però nosaltres